Rodrigo Domingues. Atrevo-me. Atrevo-me a ir. Aquí meio.
Aqui, Neus Rosés. Não trabalha com paz?
Tu Neus Mouros.
Vai-te amanhar uma nova volta pela porcaria.
Capim. Visca la ciència.
Endavant, Barça.
El búnquer.
...1962... Upper Ferntree Gully, suburbi de Melbourne, Austràlia.
Ai! Què ha passat? S'ha enrampat el del banjo! Què ha passat?
Una avaria elèctrica, Jair. Algú s'ha quedat sense llum a Melbourne, però ben aviat, un operari dels bons s'arremanga per arreglar-ho i deixar-ho tot a lloc. En Bob és un gran lampista.
En Bob és un gran lampista? Què és aquest conte? La biografia d'en Bob Almanetes?
No.
Sisplau, això seria preciós, eh?
No.
No sabia que era australià.
No.
Sí que té aquell accent raro, però bueno.
No parlem d'en Bob Almanetes. El lampista que ha arreglat l'avaria... Es diu Bob Irwin. Avui és 22 de febrer i mentre en Bob estava retornant la llum a un edifici qualsevol de Melbourne, la seva dona estava donant a llum al seu segon fill.
Que maco, eh?
Sí.
Llum, llum,
llum, eh? Llum per aquí, llum per allà.
La clàssica baixa de paternitat de l'autònom.
Ah, exacte.
Treballant.
Sí. Acaba de néixer el nostre protagonista, l'Steve, un nano ros amb els ulls blaus que segur que quan es faci gran el seu físic ens recordarà el dels seus avantpassats suecs i irlandesos. Els primers anys de vida de l'Steve són d'allò més normals. El pare fa de lampista tot el sant dia i la mare es cuida d'ell i de la seva germana gran, la Joy. I per si no tenen prou feina en aquella casa, quan l'Steve té 4 anys, neix una altra criatura.
Bueno.
La Mandy. La Mandy, es diu Mandy.
La Mandy,
Mandy.
Que ben maco que és aquest
nom. La Mandy, amb Mandy. 4 anyets, l'Steve ha d'entomar l'arribada d'una nova germana, però aquest no serà el canvi més important que viurà aquest any. Resulta que en Bob s'està cansant de fer de lampista. Tant ell com la seva dona són uns grans amants dels animals i fa temps que, mentre en Bob remena cables, només pensa en fer realitat el seu somni.
Cuidado! Remenant cables i anar pensant en altres coses, no.
Cuidado.
Concentrem-nos, que la feina de lampista...
Sí.
Jo quan veig a lampista treballant... i que m'està parlant a mi d'algun tema random,
no.
Penso, calla,
sí.
Centra-te.
Però és veritat que, si té aquesta capacitat,
ah,
és que és bon lampista.
És que és bon lampista.
Perquè
sí,
el,
que és veritat, eh?
Un lampista excessivament concentrat,
sí.
Sospiteu també.
Sí, sí. Sí. Perdona, me'n pots dir si aquest és marró, és
no,
blau?
Ara
és
no em despistis. No, no. Oh, no, aviam, vostè quan fa que fa de lampista, aviam.
Sí, pregunteu abans.
El lampista ha d'estar xiulant, ha d'estar cantant... fent tertúlia, aquest és el lampista que genera confiança.
Aquest. No té por de la mort.
Bueno, concentrem-nos una mica,
sisplau.
Va. Vinga, va. Amb tres criatures petites, en Bob i la seva dona pensen que el millor que poden fer és deixar-ho tot i anar-se'n a viure a Queensland per fer realitat el seu somni. El matrimoni ha comprat un terreny de 16.000 metres quadrats.
Carai, amb el lampista!
Sí, tu.
Ostres, ja sabia que guanyaven quartos, però tant.
Oh, Austràlia...
Que bé, Austràlia, no, molts,
no sé,
molts de cables.
No sé.
Però 16.000 metres quadrats, quants camps de futbol?
Un parell de camps de futbol,
un parell de Bernabéus,
sí,
eh?
Sí,
bon
sí,
terreno,
sí.
Aquí construiran un xalet per viure còmodament amb els seus tres fills?
Bueno, aquí és on viuran uns quants anys com uns pòtols tots fotuts dins d'una caravana. Els 16.000 metres quadrats són per construir el Birwa Reptile Park, un refugi de fauna salvatge on s'hi allotjaran desenes de cocodrils.
Cocodril, fa aquesta fressa.
Sí, i més grossa, si tens el cap dins la boca,
sí.
Se sent encara més fort.
És una cosa que... A veure, a mi, un tio ficant el cap dins un cocodril no m'impressiona perquè només que estigui a 2 metres del cocodril ja em cago
sí,
sobre.
Sí, 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 sí. No cal ficar el
no
cap
cal,
allà dintre.
No cal. Si el cocodril se'l vol menjar, se'l menjarà igual.
I tant. En Bob, a banda d'haver estat lampista tota la vida, és un expert en el maneig de cocodrils. Heu de pensar que a Austràlia aquests animals són molt més comuns que aquí i és habitual que hi hagi gent que treballi en negocis relacionats amb cocodrils.
O sigui, que en Bob, el lampista, té el carnet de manipulador de cocodrils.
Correcte.
I quins negocis són aquests? Què fan, sopa de cocodril?
No, coses...
Bolsos.
Coses que aquí no ens imaginem, Jair, però capturar i retirar cocodrils de zones que poden suposar un perill per la població, per
sí,
exemple.
Sí.
T'apareix un cocodril al jardí? Doncs truques a un caçador de cocodrils que te'l vingui a treure.
Josep, truca al caçador de cocodrils.
perquè se m'han menjat tots els geranis.
No t'ho creuràs.
Cada any a Austràlia moren dues persones per culpa d'atacs de cocodrils i cada any se'n capturen uns 250 que apareixen en zones perilloses pels humans.
Austràlia, si arribes a l'adolescència viu,
sí,
ja és molt.
Sí, perquè
perquè hi ha unes bestioles
a cada cantonada.
Sí, aranyes és, de pam i mig.
És veritat que hi ha...
Què?
Hi ha el koala.
Sí.
Que no és massa... No se'l veu massa arriat.
Cuida, arriat no. No, és veritat que sembla... No hi és pas tot.
Clar, quan
els
hi van haver els incendis aquells d'Austràlia que, però... que s'estan cremant els koales.
Sí.
Ja, però és que no s'està ni escapant. Ho veieu, que està quiet.
Quedava allà quiet, esperant la mort. El koala espera la mort.
Intenta marxar d'aquí, almenys.
Sí, però cuidado que si t'enganxa... És un quillo, el koala.
Sí?
Tu l'agafes en braços i te fa, que te rajo. Te fa, tenen... Yeah. Tenen ungles, eh?
Amb aquella alè d'eucalipto.
Sí, home, te treu la tos.
I tant que
però
sí.
Clar.
En Bob ja porta anys relacionant-se amb aquests animals i és un pioner en quant a benestar animal. Ha estat el primer a introduir tècniques de captura molt més respectuoses que els dards tranquil·litzants o les cadenes que s'utilitzen normalment i que provoquen ferides als animals.
Sí, però sense dards tranquil·litzants ja em diràs tu com agafes un cocodril.
Doncs mira, en Bob fa servir tècniques com el llaç de proximitat o l'encaputxada. Són tècniques on l'animal no pateix tant, però per dir-ho d'alguna manera, els has de tenir una mica ben posats.
És que no sé exactament què és el llaç de proximitat, però les paraules proximitat i cocodril juntes no les havia vist mai.
No. El llaç de proximitat és un llaç que has de col·locar amb un pal al morro del cocodril per bloquejar-li la mandíbula i que no pugui mossegar. Jo no ho he fet mai, però no sembla una cosa fàcil de fer. No sembla... Cuidado,
fet-li un llacet a la boca.
Cuidado.
El cocodril.
L'Steve, el nostre protagonista, passa la seva infància veient el seu pare fer aquestes tasques i ajudant a casa amb tots els animals que arriben al refugi salvatge. Dins el refugi, els pares de l'Steve han construït mica en mica una caseta on conviuen amb els seus fills i altres bèsties. És habitual que dins a casa hi corrin cangurs, zarigüeies, koales, animals que han quedat orfes i que necessiten ser criats en biberó.
Qui se m'ha cardat a l'esmorzar que tenia aquí a la taula? I et gires i veus un cangur al menjador que s'està cardant un llom amb formatge dins de la bossa aquella.
Ep!
Què fa aquest? Què fas tu?
Que te surt el paper de plata per la panxa.
Jo no he sigut tu, sí.
Doncs més o menys aquest és l'ambient de casa als Irwin. Tampoc és res que li molesti el nostre Steve. Ell està encantat de la vida amb aquella mena d'arca de Noé en la que s'ha convertit casa seva. A l'Steve li encanten els animals.
Qui és que fa anys?
Ei!
I què passa?
El nostre Steve és el seu aniversari. Sí, saps què li han regalat?
Un gosset.
Millor encara.
Un koala. No, un koala ja hem dit que no, eh? Silenci,
no.
Sisplau, que... Potser sentim l'animal dins la caixa.
No.
Perquè li han regalat un animal. Entenc.
Sí.
Sí?
Sí.
I va, se sent o no se sent l'animal?
És que no pots sentir res perquè el regal no fa soroll, Jair. I encara que en fes, pensa que som a una festa d'aniversari d'un nen de 6 anys. L'ambient és aquest, hi ha molt xivarro.
Oh, sí, és veritat. Quin merder. Va, obre la caixa, desembolica el regal. Què és? Què
els
és?
Pares de l'Estim,
sí,
per celebrar que avui el nen fa 6 anys,
què?
Li han regalat
què?
Una pitó de 4 metres.
Ja està clar. Han marxat tots els nens.
Allà, més un regal com un altre, Jair.
Explica-li des dels serveis socials, això.
A casa dels Irwin les coses van diferents. 3 anys després d'aquest aniversari, quan l'Steve té 9 anys...
A 9 anys toca fer la comunió i menjar pa d'àngel.
Doncs
no m'expliquis històries.
Amb 9 anys, instruït pel seu pare, l'Steve lluita per primera vegada contra un cocodril per capturar-lo.
Agafa'l, l'has d'agafar de la pota.
Sí,
agafa'l. No t'hi costis tant, espera't.
El agafes així, per sota els braços... I queda indefens completament, el cocodril no sap.
Sí, ara, si tens collons d'aixecar-lo, sí, perquè deu pesar no sé quants quilos pesa un cocodril.
Sí, perquè és molt dens un cocodril, eh?
Clar.
No té pinta de ser buit per dins, un cocodril.
No, ja fa tolla, eh? En aquest moment és quan l'Steve se li desperta una mirada pura i brillant, i és que els cocodrils seran la seva vida i la seva passió. L'Steve entra a l'adolescència amb un físic imponent. El paio fot uns bons braços. I és d'aquells a qui tots els esports se li donen bé. Cricket, rugby, surf, sap fer de tot.
Ostres.
Els anys de joventut els dedica a estudiar rèptils i cocodrils. Ajuda els seus pares a gestionar el parc, que cada vegada compta amb més animals i amb millors instal·lacions. Es fa voluntari al programa de gestió de cocodrils de la costa est de Queensland, on arriba a capturar més de 100, molts dels quals acaben a la reserva de fauna de la família Irwin. Una reserva que s'està convertint en un referent al país pels mètodes de captura que va començar a utilitzar el seu pare i per la seva gestió en general de la fauna salvatge. Molta gent d'Austràlia i d'altres parts del món s'interessen per la tasca de la família Irwin i van a visitar la reserva.
Cuita, que cap de setmana anirem a allò dels cocodrils.
Sí.
Bé, bé. Home, millor això que la fira del suro.
Sí. Bueno, i que és una reserva de fauna salvatge, no sí. És allò... No és veure un lloro en bicicleta, que
no,
Déu-n'hi-do.
No, el de lloro en bicicleta.
Cuidado.
L'Oroparque.
Sí.
Cuidado, l'Oroparque.
L'Oroparque on és, això?
Això em sembla que és l'Oroparque. Crec sí. Que està a les Canàries, no?
A les Canàries.
Eh que sí? Tenerife, em sembla que deu estar. No sé,
l'Oroparque. I noies amb minifaldes de plomes.
Sempre
hi ha. Cuidado. Ostres. No cal.
No cal.
No cal.
No cal,
si
però...
Si hem vingut a veure el lloro. Vull dir, ja és prou ofensiu del lloro en bicicleta. Com per més a més una noia aquí amb una minifalda de plomes, per l'amor de Déu. L'Oroparque. No sé, ara fa temps que no hi vaig. Bueno, no hi he anat mai, de fet.
Després ho buscarem.
Ja buscarem unes imatges de l'Oroparque. L'Oroparque, vaig a ficar-t'ho al Google, a veure què és.
L'Oroparque o l'Oroparque, eh? Aviam, què? L'Oroparque.
Mira, hi ha uns flamencos.
On és? On és? Perdoneu, on heu dit això?
L'Oroparque, a veure si entrem a la pàgina... Bienvenidos a l'Oroparque, anem a entrar. Oh, que maco!
Home, és com una mica...
Hòstia, tenen un orca, cuidado.
Ei, 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 tenen un orca i meduses,
eh? Meduses.
Collons, i un gat.
Això...
Això és l'amo de l'Oroparque, és en Wolfgang. Però...
Més de 27.300 dòlars invertits...
A mi què m'importa? Digue'm on és, això, l'Oroparque.
Això, vaig a baix de tot, eh? A baix de tot, això és a... O que no ho diu, on
és? Però a veure, com pot ser que no diguen... Ves a tiquets i te dirà on és.
A Tenerife, Puerto de la Cruz.
Ah, sabia jo que era un lloc allunyat, sí. Allunyat de
mira els lloros, mira els lloros, mira els lloros com volen.
Mira que contents.
Ole.
I hi ha un tren, hi ha un carrilet, tren pitxo.
Hi ha un carrilet, perfecte. Bueno, ja hi anirem.
Ja farem un búnquer des de l'Europa.
Entre aquestes visites que sí. Reben a la reserva, sí. Quan l'Steve té 29 anys i s'ha carregat a l'esquena la gestió de tot el centre de fauna, li toca rebre una noia que s'ha interessat pel projecte.
Ah.
Es diu Teresa Penelope Rains. Ha vingut des d'Oregon, als Estats Units.
T'han d'agradar molt els cocodrils per fotre aquest llamp de viatge.
Sí. La Teresa, o Terry, que és com la coneix tothom,
sí.
És la filla d'un important empresari americà que té una gran flota de camions. A casa tenen un negoci de transports i la Terry va crear una reserva als Estats Units
sí.
Per recuperar tots els animals atropellats i ferits pels camions de l'empresa del seu pare.
És una manera curiosa d'entrar al negoci familiar perquè sí. És com si la filla de Mancio Ortega muntés un orfenat. Per exemple.
Sí, com pels danys col·laterals que pugui generar el negoci.
Miri, pel que ha fet el meu pare...
Miri.
Tindrem nens aquí.
La Terry ha anat a veure la reserva de fauna de la família Irwin per assessorar-se, però de tots els animals que ha vist, el que li ha agradat més és el nostre Steve. Podríem dir que allò de l'Steve i la Terry és amor a primera vista. Ella també és rossa i també té els ulls blaus, com l'Steve. Mira si la cosa ha sigut impulsiva, que només 8 mesos després de conèixer-se ja passen per l'altar. I a veure si endevineu on van de lluna de mel.
A Benidorm.
No, home, boig. A l'Oroparque.
A l'Oroparque. No, no sigueu bojos. A Marineland.
No. Es van passar la lluna de mel caçant cocodrils.
Però... És una metàfora guarra o és...
No. És literal, Jair.
És literal, eh?
Sí, la frase és literal. La seva aventura romàntica consisteix en fer expedicions per capturar cocodrils. En plena lluna de mel... Troben un exemplar tan espectacular que l'Steve decideix trucar a un seu amic, un tal John Stainton, un productor de televisió australià. L'Steve li demana si pot enviar un equip per enregistrar aquell moment.
Ah, pensava que només el trucava per dir-li «Catxo cocodril que sí, veient!»
No, l'enregistrament mig improvisat de l'Steve i la seva dona Terry en plena lluna de mel es converteix en el primer episodi d'una sèrie que acabarà donant la volta al món. The Crocodile Hunter, el caçador de cocodrils.
M'encantava, eh?
T'agradava?
m'encantava, eh?
M'encantava aquesta sèrie. És que... Va, la primera vegada que ho vaig veure, ell en una canoa merdosa, que amb prou feines hi cabia, perquè era un tros de tio, era una espècie de Quim Mas Ferrer australià, amb l'uniforme aquell, era així celebrat com l'altre, i, oh, quin cocodril estia vestit a l'aigua.
Això és el capítol pilot. Sí, és tremendo, sí. És un capítol gravat amb una sola càmera on se'l veu a ell i la seva dona fent diverses coses, com perseguir un cangur que acaben agafant per la cua i gairebé s'emporta l'Estiva arrossegant per terra. També es veu com rep dues mossegades d'una serp al braç, però, sens dubte, la millor escena és la que comentaves tu, Jair, una escena nocturna. L'Estiva es tira d'una barqueta a l'aigua en plena nit per capturar un cocodril dins l'aigua. Podem sentir un petit fragment. Escolta. Aquí es tira l'aigua. O sigui, aquest xipolleig és ell dins l'aigua abraçant un cocodril, eh?
De nit.
De nit, eh?
A Austràlia.
És que és molt gros, eh? 4 anys més tard, el 1996, el canal australià Animal Planet emet aquesta mena de capítol pilot rodat durant la lluna de mel del nostre amic com a primer capítol de la sèrie. La gent de seguida connecta amb l'entusiasme i l'esperit aventurer de l'Steve. Mai fins llavors s'havia vist algú a televisió amb aquest nivell d'atreviment i temeritat davant de bèsties que poden ser mortals, com els cocodrils. La sèrie acabarà generant 64 episodis repartits en 5 temporades.
No.
Els propers anys de la vida de l'Steve els dedicarà a portar la reserva de fauna que van engegar els seus pares i que ara l'Steve ja ha rebatejat com el zoo d'Austràlia.
Carai, tu.
Sí.
Se li gira feina, eh?
I tant. L'Steve comença a guanyar molts diners i els reinverteix en el seu zoo i en una fundació que vetlla per la conservació dels animals en perill d'extinció. Entre rodatge i rodatge encara li queda temps lliure per estar amb la seva família, amb el seu pare, per exemple, amb qui sempre han compartit el seu amor pels animals i la natura. Els agrada anar a pescar junts de tant en tant. En una d'aquestes jornades de pesca amb el seu pare, l'Steve, com qui no vol la cosa, descobreix una espècie de tortuga que fins llavors no havia observat mai ningú.
Què dius?
Sí, és una tortuga d'aigua dolça endèmica d'Austràlia i que serà batejada precisament amb el seu nom. Irwin's Turtle.
Ploren així les tortugues quan neixen?
No, home, no.
Aquesta veu?
Boig. Acaba de néixer la primera filla del matrimoni Irwin.
Ah.
Als 36 anys, l'Steve ha sigut pare. La nena es dirà Bindi Su.
Bindi Su?
Sí. Li ha posat a la filla el nom dels seus dos animals preferits. La Bindi és un cocodril femella, a qui li té molt afecte. I la Su és la seva gossa Bull Terrier.
Li ha cardat a la filla el nom de la gossa?
Sí, i d'un cocodril.
Sí. Què ha passat?
Doncs la mare de l'Steve acaba de morir d'un accident de cotxe. No passa res, home. Uns marxen i altres arriben.
Ah!
També acaba de néixer en Robert, el segon fill de l'Steve i la Terry.
Endavant!
Un fill que només amb un mes de vida, l'Steve decideix incorporar-lo en un dels seus shows al zoo.
Què dius?
Sí.
Què dius? Amb una explotació infantil.
I això? No és anar amb bicicleta amb un lloro per sobre un fil. Dins del recinte de cocodrils...
Sí?
L'Steve aguanta amb una mà el seu fill d'un mes i amb l'altra va donant trossos de pollastre a un cocodril. És que sona...
A veure, calma. Explicat, deixeu que parli.
Explicat ja sona gros, però és que quan veus la imatge... Mira.
Ara. Ostres! Aviam posa-m'ho gran, això.
Mira.
Però, perdona. És que està el presentador, aquest en Tommy Ramis, està espantat.
Guaita'l, mira'l. És que el nen, tu mires el nen i a l'altra banda mires el pollastre i el nen d'un mes podria ser tranquil·lament el pollastre.
És que si es confon,
el cocodril,
de cop i volta... El nen, ojo, que el nen té un mes, però no és tonto perquè no li treu l'ull de sobre el cocodril, eh? Papa, ja ho tens controlat, això?
Les imatges generen molta polèmica, però enforteixen encara més el mite del caçador de cocodrils més famós del món. En la vida professional, l'Steve compra terres a Austràlia, Estats Units i algunes illes del Pacífic per continuar creant reserves pels animals en perill. Grava diferents documentals i fins i tot el 2002 protagonitza una pel·lícula.
Home!
Sí? The Crocodile Hunter, Collision Course, una mena de comèdia d'aventures.
Tenim la sinopsi d'aquesta meravella?
Al paral, sí.
Aviam.
La llegeixo,
aviam,
eh?
Llegeix, sisplau.
L'Steve, en aquesta pel·lícula, confon uns agents de la CIA amb uns caçadors furtius i vol evitar que cacin un cocodril que, sense saber-ho, s'han passat un transmissor de seguiment.
Déu-n'hi-do, bona merda de pel·lícula,
sí,
eh?
Senyor. Doncs mira, li va costar 12 milions i en va recaptar 33. 21 milions de benefici. Els has fet tu?
No els ha fet ni la casa en flames.
Ah! Imagina't.
Imagina't.
4 de setembre del 2006.
A veure, si us plau, un moment, que no has dit cap data concreta en tota la biografia, eh? Fa falta això, ara?
L'Steve i el seu equip són en una barqueta davant la gran barrera de corall de Queensland, al nord-est d'Austràlia. Estan gravant algunes escenes per un nou documental de l'Steve on vol ensenyar els animals més perillosos del mar.
Que tampoc cal, Steve. Si ja has fet-ho dels cocodrils, deixa-ho
estar. Ja està,
ja està.
És que la divulgació és important, Jair.
Sí, bueno.
Estan buscant taurons tigres, però sembla que avui el mal clima els ha espantat. No hi ha hagut sort. Sembla que no veurem cap tauró.
Doncs recull els trastos i cap a casa, tu.
Mira, quan estan a punt de fer mitja volta, l'Steve, des de dalt del barco, veu una raja. Un exemplar molt gros. Val la pena tirar-se a l'aigua i gravar-lo. Pot ser una bona imatge pel documental. L'Steve i un càmera es tiren a l'aigua i s'acosten a la raja. És que es diu raja.
La raja, sí,
una
sí.
Una raia. És un dels exemplars més grossos que han vist mai i tal com és habitual en l'Steve, l'estan gravant des de molt a prop. Ja han gravat bastanta estona, però el càmera li demana un últim pla a l'Steve.
Sempre vol... el càmera.
Sí.
Oh, et farem un recurs.
Mira, vol gravar com ell neda davant la càmera i es veu la raja com s'allunya de fons.
Va, és que no en té mai prou.
No en tenen
mai. Ara el pla no de com marxa la raja.
Vinga
va, fes-lo.
Just en aquell moment, per algun motiu, l'animal se sent acorralat i ataca l'Steve com si s'estigués defensant de l'atac d'un depredador. Li clava diversos cops amb la cua i el deixa ben estabornit. De cop i volta, el càmera s'adona que un núvol de sang envolta el cos de l'Steve i el primer que li ve al cap és: hem de sortir ràpid d'aquí o atraurem els taurons.
Cuidado aquí, eh?
El càmera, que per cert es diu Justin Lyons.
Justin Lyons, el càmera, carai. Bé.
El càmera ajuda l'Steve a pujar fins al vaixell. Un cop a dalt, s'adona de la gravetat. El peix raja li ha fet una ferida profunda just a la zona del cor i l'Steve està perdent el coneixement.
Ai.
En Justin Lyons li diu a l'Steve que aguanti, que pensi en els seus fills, i l'Steve només té forces per dir: me'n vaig, em moro. L'Steve Irwin, el caçador de cocodrils més famós del món, mor de l'única manera que podria morir: atacat per un animal. La raja li ha clavat la cua fins al cor.
Que l'ha matat una raja.
Sí, noi.
Mira,
tota la vida remenant cocodrils
i te mata aquell, un llobarro.
Aquell peix que sembla un xiste.
És que aquell peix...
Ojo, eh? I està gravat, eh? El càmera estava gravant, el que passa que per respecte i per petició de la família, segons fonts oficials, totes les imatges es van destruir. Però la mort...
No se puede.
No se puede, señor.
¿Por qué?
Porque lo destruyeron.
Hemos pagado. No. Habemos pagado.
Vostè no ha pagat res.
No ha pagat
res. El programa
vostè
és gratis. Exacte. El feien a TV3.
Actualment, la seva dona i els seus dos fills continuen al capdavant del zoo d'Austràlia. La seva filla és actriu i ha rodat alguns documentals d'animals com el seu pare. El fill, en Robert, s'ha convertit en un reconegut fotògraf de fauna i natura, continuant també així amb el llegat del seu pare.
Home, que bé, no?
Sí.
T'imagines que un s'hagués fet criptobro?
No.
Quina vergonya.
Per l'amor de Déu. L'Steve Irwin, el caçador de cocodrils, el voleu veure?
Oh, sí, si us plau.
Guaita'l, aquí el teniu, amb un cocodril.
No va perdre mai la mirada pura i brillant,
no. Sí, senyor. Sí, senyor.
És que hasta el cocodril està content,
sí,
eh?
Sí, ho sembla. Sí que és veritat, sí que és veritat. Steve Irwin, tu.
Steve Irwin, mare de Déu, Steve Irwin, el caçador de cocodrils. No sé per què ho pregunto, perquè aquest home ha d'entrar, si no, faria servir el veto. Perquè aquest, jo entenc que tu l'admires.
Home, si l'admiro, és un dels meus referents.
Ostres. El caçador de cocodrils, Steve Irwin, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Clar que sí, no podia ser d'altra manera. Unanimitat absoluta. Fort aplaudiment per Steve Irwin, que entra al búnquer.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Lo. Neus Rossell, t'agraden els cocodrils?
Sí, què més?
Els animals en general, els sí. animals australians?
Sí.
No
sí.
s'ha parlat del meu animal preferit, que és l'ornitorrinc.
Ah.
És completament absurd, aquell animal.
Bueno, cuidado,
fet amb restos.
Que és completament verinós, eh? Ho saps,
és una bestiesa,
eh? Te pot atacar, eh? Té com unes coses aquí als
palmells
de la mà,
eh?
Que te'ls clava
que,
i...
Que són palmes d'ànec.
Sí, sí, sí.
Perquè, Jair, què anaves a dir? Ha fet de restos, que ja et veig.
Fet, Austràlia és l'outlet de la natura. Quina classe d'animals hi ha allà?
Ben estrany, és veritat.
És el que li va, el que li va sobrar a nostre senyor.
Clar.
De fer l'altre va dir, sí. aviam, què tinc aquí?
Sí, com un bec, els cromos, eh? Un bec d'aquí, tinc un cromo d'un bec, un d'unes ales de no sé què.
Doncs faig això, aquell ocell, el kiwi aquell, que és un, com un pollastre pelut. Tot de coses estranyes, però meravellosos, animals meravellosos.
Bé, suposo que és evident que us haig de parlar de cocodrils.
Doncs sí,
plau.
No té més remei, Neus.
Vinga, sabeu qui és en Lolong?
El pianista.
No?
No, aquell és en Lang Lang.
Lang Lang.
En Lolong era aquell noi que feia vídeos per les xarxes.
No, aquest és en Long Lixo.
En Long Lixo.
No s'assembla, és de veritat, és que no s'assemblen res.
No sé qui és en Lolong.
I la Lalan?
La Lalan és la pel·li aquella tan avorrida.
L'has vista?
No.
D'acord. Doncs en Lolong és el cocodril en captivitat més gran de tots els temps.
Ostres.
Pesava, atenció, més de 1.075 quilos.
Déu-n'hi-do.
No el pots
6 metres.
6 metres de llarg.
I 17, no, 6 metres de feia, i 6, 17 metres de llarg.
Ostres.
No. 6 metres d'amplada, entenc. Ostres,
no, 6 metres no, feia,
no, 6 metres 17.
6 metres 17. 6 metres 17.
Vale.
Falta la coma, he posat 6 metres 17.
6,17 metres.
Exacte.
Ara sí.
6,17 gairebé. És el que fa de llarg.
És el búnquer. Sí, sí.
És el búnquer, sí.
Que si entra aquí... Bueno, que no entri.
No, que no entri.
Oh, m'hagués agradat, 17 sí. metres de llarg. Bueno, és igual. Com que ja us he donat les dades més importants, no us sí. preguntaré cap... Vull dir, no us puc preguntar les mides, perquè estan dites, d'acord? Així que atents, perquè us parlo d'en Lolong. Gent d'Alp.
Alp.
A veure, vinga.
No hi ha cocodrils, Alp.
No. Però hi ha turistes, molts.
Sí, i segona residència.
Això. De què va morir en Lolong, el cocodril més gran del món? Opció A. Un visitant del zoo li va tirar una llauna de Coca-Cola i es va ennuegar.
Per favor, eh?
Oh. Opció B, el va mossegar una mostela i se li va infectar la ferida.
Ostres, quina ironia, no?
I opció C, va patir una pneumònia.
La Coca-Cola? La
Coca-Cola. La no li agrada.
Us agrada la Coca-Cola? Els agrada la Coca-Cola.
També et diré que... Té més suc.
També et diré que si un bitxo d'una tona s'ha d'ennuegar amb una Coca-Cola...
Sí, noi. Bueno.
Boca petita. Bueno, no sé, bueno. No sé.
Què us sembla?
Els cavalls són ben grossos i poden morir d'un mal de panxa.
La mostela
potser sí.
Quina és?
Un bitxo, una infecció.
Però la B, no?
Hauríem de decidir la B, avui per anar bé.
La B,
eh?
La B.
La B, oh!
No, perdrem més temps. No.
No, és no. La pneumònia.
Una pneumònia.
Tenia 50 anys.
Home.
Per sort va estar 2 anys només en captivitat.
Bueno, és que anar entrant i sortint de l'aigua, també.
Oh, sí, esclar. Sí.
Que és que a sota aigua no hagués passat
res. Clar, que...
El va atrapar un senyor que es deia Ernesto Coñate, eh?
Mira.
Sí.
Ernesto Coñate,
sol? Sí. No, amb 99 persones més, eren 100.
Carai, per capturar el cocodril.
Sí, esclar.
Home, clar.
És que era molt gros, eh?
Allò,
i si fossin 17 metres encara
10
més.
10 quilos.
És com un autobús.
Continuem. Al principi, en Jair s'ha pensat que avui es feia la biografia d'en Bob el Manetes.
Sí, doncs sí que m'ho he pensat.
No hauria estat gens malament, perquè el noi arregla moltes coses i, a més, trobaríeu molta informació d'ell, perquè, atenció, perquè en Bob Manetes té 21 temporades.
Va parir.
Són moltes. Això ningú pot dir. Ni tu amb Natura Sàvia, ni jo ho faré amb bèsties.
No.
No es pot.
21 temporades?
Que és una bestiesa. En Bob no treballava sol, ho feia amb la Wendy. Us en recordeu de la Wendy?
No.
Aquella rossa.
Sí, la Wendy sí. No era la d'en Popeye.
Aquella era l'Olivia.
Olivia.
Hosti, noi, de veritat, eh?
La Wendy, però...
No era una dona empoderada.
No eren parella amb en Bob?
No ho eren. Eren
companys de feina, doncs.
Sí,
dos autònoms.
Eren dos autònoms, sí, perquè no eren pas socis.
Sí, i també tenien un seguit de màquines que parlaven.
Sí.
Quan en Bob els presentava la feina que havien de fer, en Golut, que era l'excavadora, els animava preguntant si se'n sortirien.
Sí.
Ella de, ens en sortirem?
Sí.
I deien, sí, i tant, no? Però hi havia una màquina que no ho veia tan clar.
Baixa.
Ens en sortirem?
Sí, i tant!
Uf, ja ho veurem.
Sempre hi ha aquest nano que va dient...
Però si és en Nil dels joves.
Sempre hi ha aquest nano que diu, uf, ja ho veurem. Doncs aquí ve la pregunta. No sé com aneu d'en Bob Esponja, no va dir.
Bob Almanetes.
A veure, gent de Fontcoberta.
Bueno, hi ha gent jove, hi ha un nano de 13
sí,
i un de 11.
Sí, però en Bob era de més de la meva edat,
sí,
eh?
Sí.
Com es deia la màquina que mai veia les coses clares i no tenia confiança en ell mateix? Opció A, poruc. Opció B, pensit. I opció C, tristoi. Com es deia?
Què tal? Ho sabeu o no?
Sí. En poruc, en pensit sí. O en tristoi?
A veure si és en
senyor poruc.
Era en Pensit.
En Pensit.
Un camió grua de color blau.
Era la grua, era un desastre, no sabia fer res.
Ui, ui, molt malament. No, feia bé allò del ganxo. Feia, ai, ai.
La liava i podia provocar un accident laboral terrible.
Oh, i tant,
feia. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería.
Tot i que en Peyu digui que no, ha dit que no perquè ha pensat que era alguna cançó de la biografia.
Era estranya
de la biografia,
cançó.
Que hi havia tot això i pensaves als
cocodrils. Intro llarga, eh?
Seguim amb els cocodrils,
sí,
encara, aquí,
sí,
o què?
Has dit que no hi he pensat, té raó, això no
bé,
pot
bé, és la música que ha triat el nostre
sí,
convidat.
Sí, sí, que no sé si és gaire de cocodrils o de bricolatge, però sabem que actualment viu a Andorra i treballa... Què, ets de cocodrils? O ets de bricolatge o no ets de res.
Més aviat Fred Perry.
Fred Perry.
Sí, Fred Perry. Sí, sí, sí. També sóc de cocodrils, eh?
Sí, sí, però no tant.
No tant, no tant. D'acord.
Bé, el que sabem és que treballa i viu a Andorra, encara que també hi vol fer una altra cosa.
Aviam.
Jo he vingut a Andorra a viure, i encara que soni malament, a morir.
Hòstia.
Molt bé.
No,
no, no.
Sé, les coses comencen i acaben.
Ah, sí, no? Sí, sí, sí.
I tant. No,
que morir entre muntanyes no em sembla tan malament.
Això és primícia, no ho diu ningú.
No,
no,
no. No, no.
Sí, viure. Ja morir.
Ja morir.
Quedaràs allà.
Clar, clar, sí, ja, sí, sí. Ja veieu que el nostre convidat té les coses clares.
Sí.
Però en tots els temes, eh? Sí. No només el de la mort. Escolteu-lo parlant del fet de tenir fills.
És més, alguna vegada he dit als meus fills, si falta un ronyó, escolta, que jo ja he fet molta carrera, que agafeu el meu, un cor, eh? Dic, en sèrio. Però no tingueu fills.
Directament, eh?
Molt clar, eh? Tot molt...
Són fortes declaracions.
Són fortes declaracions.
Recomanar una persona que té fills, recomanar la resta que no tinguin.
Sí, però sí. Hi ha gent... Ja, això no hi ha gaire gent que ho fa, però els que ho fan són molt valents, trobo.
Sí, sí. Però no...
No vols ser avi, eh?
No. Vull ser... No, vull preocupar-me. No vull preocupar-me pels nets.
És que amb aquesta música de fons, perdona, eh? Però...
Ja, bueno, sí, clar.
No, està bé, és un tema.
Sí. Juan Luis Rosa, Juan Luis Guerra, Bachata Rosa, sí, sí, sí.
Bé, això que té les coses clares en tots els temes, com dèiem, però això només ho fa quan és ell. Quan imita algú,
ai,
o quan actua, potser no és tan clar tot el que diu. Mm. Escoltem-lo fent de José Manuel Lara, expresident de l'Espanyol, al Força Barça. A veure què enteneu.
Pues yo le dije, coño, ven a Benito Ayungué, Benito Ayungué. Entonces Julio Pardo, que está en la comisión de la Ciudad de Valores, que no volvía a hacer, no volvía a hacer nada. Un momento, y ahora yo callé el juego.
Sergi, això del nas encara ho pots fer o vas quedar ja tocat per sempre?
Esteu fent broma d'una deficiència nasal que jo tinc des de fa anys. Com veieu, el meu nas, la meva esquena és pitjor esquena d'Europa 2024, és oficial, i el meu nas és pitjor nas del món del segle passat. És a dir, jo tinc el nas tort.
Sí.
Perquè tinc la paret del nas, la tinc torta, la tinc desviada.
No sap bé.
I quan passa, no, si quan passa aire de forma ràpida,
sí. Xiula.
Fa soroll.
Sí, sí, sí.
Ah.
I a l'interior encara més, perquè no sé què té l'aire, que quan fas així...
Però n'has fet una habilitat, d'això.
Sí, sí, he tret duros de la tonteria, eh?
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Perquè era, sí, sí. Quan veies allò, deies, com ho està fent? Què està...
Hi havia gent que em deia, on tens el pito? On tens, que són drogues, que, Sergi. No, és una deficiència. És una, no és ni fa res, és deficiència.
Bueno, no t'ho arreglis, però.
No,
ara ja no. Ara ja
no, perquè més perillós.
Ni posar cabell, no, aquestes tonteries, no.
Tu t'has entès fent de Lara?
No.
No t'has entès?
No, perquè és veritat que els guions els fèiem el senyor Arús i un servidor amb uns pòstits de color groc que tots hem tingut alguna vegada.
Sí.
És a dir, això, aquest monòleg del Lara, que era un anunci d'un minut d'una enciclopèdia de la patata, patatatossi, per exemple, sí, el feia jo
amb un boli i un post-it.
Vinga, va, grava. Com això. Grava que et tirem. I ja està.
I va.
I
vinga.
I ja està. I com acaba el gag? Se'n va per la dreta. Ja sí, està. Perquè teníem una càmera i pocs recursos.
Molt bé.
Bé, el qui tampoc s'entén, perquè parla anglès, és en Michael Douglas, que va tenir l'oportunitat de poder trobar-se amb el nostre convidat i demanar-li un autògraf.
Y le pediré también que usted me pida a mí un autógrafo, porque así podré chulear delante de mis amigos, decirle que Michael Douglas me ha pedido un autógrafo.
Sergio,
sí, sí.
Por favor, un autógrafo.
Another time, please.
An autograph for Sergio, por favor.
Sí, sí. Michael, your name is?
Michael.
A mi, Michael Douglas, que suposo que no el tindrà, té un autògraf meu i me l'ha demanat davant de les càmeres.
Sí, sí.
Perquè lo normal que és, escolta, per favor, ja... Any 99 no hi havia selfies.
No.
No. Lo normal que és, per favor, un autògraf que el penjarem a la redacció del programa. No. Demana'm un autògraf.
Sí. Sí.
Sergio, por favor, un autògraf.
Exacte.
En quin context era? En quin programa era això?
La Cosa Nostra.
La Cosa Nostra.
La Cosa Nostra. I no sabia com acabar el reportatge, això que vas i et diuen, Michael Douglas, ves a Mallorca. Suerte. I ja està. I
marxo per la dreta.
Com puc acabar el gag? Bueno, pues que em demani un autògraf.
Sí, perquè Michael Douglas no fa pinta de ser massa amable, realment.
No.
Què, mala hòstia?
Va estar amable, perquè promocionava un tros de l'illa de Mallorca.
Val.
Clar, va estar molt amable.
Estava obligat a ser amable, una mica.
Clar, a veure, també va anar darrere teu, perquè tu és un personatge famós que tenim aquí, un jugador de futbol molt famós que marca en els partits de la Marató de TV3.
Sí.
L'esfèrica porta i el gol. El primer gol de Sergi Mas. La davantera Cantona Mas ha funcionat i quin gran gol de Sergi Mas a passar a David Cantona i al mèrit de la centrada del Jordi LP.
És a dir, Michael Douglas m'ha demanat un autògraf i jo he fet un gol a passada d'Eric Cantona.
Sí.
Ja em puc morir.
És que sí, és que
he vingut a Andorra, he anat a Andorra a viure i a morir després d'aquestes dues coses.
Sí, són dues bestieses molt grans.
Sí, no podem afegir res més després d'aquesta ovació. Només ho podem fer intentar nosaltres aplaudir molt fort. Així que provem-ho. Rebem un fort aplaudiment a Sergi Mas!
Hola!
Hola!
Ai, Déu, Sergi Mas. Aviam, anem a fer una pregunta.
La gent de Mallorca, justament.
Mira.
Com sabeu, moltes vegades preguntem per la primera feina del nostre convidat.
Ah.
En Sergi no en serà l'excepció. Així que, quina va ser la primera feina d'en Sergi Mas? Opció A, collint pomes. Opció B, ajudant de bibliotecari. I opció C, cambrer d'un restaurant de mala mort.
O de bona mort.
Ah!
A veure. Tu què diries?
Collint pomes.
Ajudant de bibliotecari.
Sí.
O cambrer d'un restaurant de mala mort.
La primera, eh? Primera feina. 17 anys.
Què us sembla?
Què us sembla?
Cada fill que diu una cosa diferent. S'han posat d'acord.
Ah, sí?
La B.
Anem a veure si és la B.
Doncs no!
No és la B.
Qui era el fill que deia la... Doncs la és la A, què?
Era la A.
Vaig anar recollint pomes, acabant cou amb tres amics de classe a Sant Pere Pescador, estar tres setmanes de dilluns a dissabte a la tarda, de 9 del matí a 7 de la tarda.
Temporer a Sant Pere Pescador.
Sí, senyora.
Déu meu.
Sí, senyor.
Collint pomes.
Sí. Collint pomes, eh? Ens donaven com un cercle, que si la poma cabia dins el cercle, no la podies agafar perquè era petita. Poma per poma, posar-la al cercle i si era gran, a la capsa. Capses de 20 quilos.
Déu-n'hi-do.
Una cosa que jo no podria agafar ara, ni de bon tros. I allà... Jo, amb aquesta esquena que tinc, no, home, no.
I allà vas decidir que aquella no era una feina per tu, no?
Allò no, no.
En tres setmanes ho vas veure.
Però em vaig treure el carnet de cotxe.
Mira.
Per cert, no tinc cotxe. Ara no tinc cotxe.
Però té el carnet?
És la vida, però tinc el carnet.
Ja està.
Sí.
És que és el que més es demana, eh? Sí, sí. La policia el que demana no és el cotxe, demana el carnet.
No l'ha encertat absolutament ningú del públic d'avui.
Mira que bé.
Però bueno, com que la normativa del concurs ja sabeu la que és molt tolerant amb la gent, per incompetència general, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer.
Bravo!
Tothom, inclòs, Sergi, si la saps tu, també pots participar.
Si
tothom
sé la resposta,
és tothom.
Si sé la resposta...
Aixeques la mà i respons.
Endavant.
O crides, el que vulguis. I t'emportes les mongetes seques i la salsa de calçots.
Vinga,
és aquesta. Què? Què?
No.
Què?
Què? No.
No, eh? Tenim una...
A tothom li sona. Una
espectadora molt nerviosa aquí davant.
Sí.
Te la saps?
Home, no sé si és de...
De què?
No,
és del 1900 i algo. Sí, és del 1900 i algo, sí.
Sí. Mireu, és d'un musical i és perquè l'estic fent a l'escola i com que me la sé, doncs
mira, aprofita-la.
És un musical.
Una pel·lícula de...
Aviam, va, torni, Neus. Es
sona moltíssim.
Torni.
Aviam.
Farem. Quedarà el premi desert, eh?
La resposta és benvinguda, siguis les llàgrimes. M'ho acabo d'inventar.
No.
No, perquè el títol és molt burro.
Està molt bé.
Benvinguda, no, siguis les llàgrimes, però no és. És molt bona, eh? Però
la
no.
Cançó és Aquella estrella de allà, no?
Aquella estrella de allà.
És de Peter Pan.
Peter Pan. The second star to the right.
Peter Pan. Bueno, ja estudiarem com ho repartim les conserves.
Sí,
molt bé. Déu-n'hi-do. En fi, fort aplaudiment per la Neus, que és l'única que sabia la cançó.
Bravo.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Hola, bon dia. Soc l'Anna Tomàs, us truco des de l'Aragó. Jo normalment us escolto a través de Spotify i si ja hi ha els vídeos penjats, doncs miro el vídeo al mateix temps que us escolto. I avui estava escoltant el capítol de l'assassina en sèrie o la primera bruixa que van intentar cremar perquè es va escapar, que hi ha el Joan Dausà amb vosaltres de convidat. I no hi ha el vídeo encara penjat a Spotify i m'he fixat en els subtítols que posa aquesta aplicació de tots els diàlegs que vosaltres aneu fent. No tenen pèrdua. Val la pena fer-hi un cop d'ull perquè us en faig només 5 cèntims.
Vinga.
En la claqueta que tireu des de fa 5 temporades amb en Peyu, en Jair, Domínguez i la Neus, ells ho subtitulen des de fa 5 temporades amb en Peyu, Àngela, Domínguez i la Neus. Si hi ha alguna nota de veu on us diuen hola boncaires, ho subtitulen com a hola bon caires. El Joan Dausà començava... No, la Neus li comentava a tot deuen haver regalat, doncs aquest deu està en número 1. Gairebé que totes les vegades que diem hi ha un moment en què ho subtitula com a IA d'intel·ligència artificial. Ostres. És a dir, jo no sé qui fa aquests subtítols, però no té preu, eh? La seva feina. Bona nit i felicitats pel programa.
La intel·ligència artificial, no? Que en ocasions només és artificial i és poc intel·ligent.
Sí. I es fa publicitat d'ella mateixa, perquè diu que cada vegada que hi ha clar, IA, sí, sí. Es posa IA. La Muixca li posaven mosca cada vegada que parlaven d'ella.
Tot el que ha aconseguit la intel·ligència artificial sempre és col·locar un gatet a l'espai. I ja està. Sempre que et donen un exemple,
sí.
Això farà la intel·ligència artificial. Surt un gat o un animal a l'espai. Fins aquí la gràcia. T'ha batejat com Àngela Domínguez.
Àngela Domínguez m'agrada bastant.
Encara podria haver batejat Àngela Dobrovolski.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí, podria ser un exemple.
Perillosa.
Podria ser.
Cuidado.
Jo el primer que vaig veure amb la IA va ser entrant menjant espaguetis.
Com?
Sí,
entrant menjant espaguetis.
Sí, va ser una de les primeres imatges.
Una foto generada per intel·ligència artificial.
Sí, com un vídeo estrany. És tot molt violent, la intel·ligència artificial. Hi ha animacions estranyes i tot fa una mica d'angúnia.
I les aplicacions, com deia el Sergi, són justetes de moment.
Sí, justetes.
Ja veurem.
Això, treballant una hora, aconseguiràs fer fotografies per tot un mes. Això, lo normal, això, avui és això, que et doni la intel·ligència artificial. És con solo media hora...
Sí.
Podràs publicar tus fotografies per a 2 anys.
Sí,
sí. I el talent i l'esforç.
No, res,
deixa estar.
Has fet servir el xat GPT?
Una vegada.
I què vas preguntar-li?
Està desinstal·lat, no me'n recordo. No, vaig preguntar en directe quan feia tele fa segles. Bueno, l'any passat va ser...
Anava a dir perquè no hi havia... Sí,
no, l'any passat que encara feia. Escriu-me un relat de terror que una família es menja a ella mateixa, és a dir, s'acaben matant menjant-se uns als altres.
Sí, també què estaves fent en aquell... Què et passava pel cap en aquell moment, Sergi?
Em va fallar un convidat, directament. I vaig col·locar el telèfon al micròfon. I ho va resoldre dignament.
Sí?
Ho va resoldre dignament.
Mira.
És a dir, això també.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
És que no sé si té pregunta. És en Miquel.
En Miquel.
De Sant Vicenç dels Horts.
Sí.
Tens alguna pregunta, Miquel? Perquè si no, jo sí, eh?
Ah, sí? Quina tens?
És que... és la veu... és la veu del Waze. Ah, és en Miquel!
En Miquel!
En Miquel. Avui tenim entre el públic en Miquel, de Sant Vicenç dels Horts, que és l'home que ha posat la veu de les indicacions del Waze,
sí,
l'aplicació per GPS, diguéssim, per ubicar-se pel camí. No?
Sí que m'agrada!
Per favor,
sí. Acosta't però... el micròfon, sisplau, que vull sentir...
Sí, sí, us agrada?
Sí.
Us agrada el Waze, pregunto.
Ens agrada el Waze i ens agrada imaginar com series cada cop que dius perill més endavant.
Avís de perill?
Avís de perill més endavant.
Ara podries dir, Neus, no pateixis, prem l'accelerador.
Accelera i corre tot el que vulguis.
Gràcies, Miquel!
Tu pots posar com a politó, directament.
Clar, és que sempre vaig rebo negatives, no? Avís de perill, no sé què, és com, bueno, una cosa bona. Mira, aquí pots córrer tranquil·lament i no passa res, no faràs mal a ningú.
Quants anys fa que ho vas gravar, això, Miquel? Fa 5 anys. 5 anys, eh? Sí. I com t'arriba aquesta proposta per ser la veu de Waze? Bueno, jo tinc una mini empresa que enregistrem coses, es diu En Veu Alta, i va arribar allà. Va sortir, vam presentar i vam guanyar l'opció.
Mira, és que Miquel té una veu que podria calmar un cocodril, eh?
Clar. M'agrada molt com a nom d'empresa En Veu Alta.
És que sí, està pensant el mateix. En Veu Alta és preciós. Poder millor que Sergi Mas Comunicacions.
Sí, és més original.
Però no enganya, però Sergi Mas Comunicacions no enganya.
Exacte.
Això és veritat. Bueno, ell tampoc enganya, Miquel tampoc. Alta. Molt bé, no enganyeu.
Gent honesta, gent honesta.
El molt més bé. Estrany era a part a iaia.
Sí, sí.
Ja
sí, era una opció, era una opció. La meva opció, però no.
I quantes... devíeu gravar moltes frases, Miquel, no? Unes al voltant de 100 frases.
Oh, 100 Miquel, frases. Són moltes frases.
Són trossos de frases que s'han de combinar entre ells.
Val.
Ho puc superar.
Sí o no?
Jo vaig posar la veu al PC Futbol a l'any 2000 i 2001.
Què dius? Amb
el Michael Robinson, que el cel sigui. Michael estava a Madrid amb un to... Hola, Sergi, qué gran oportunidad. Baixet. I jo anava, juega l'Atlético de Madrid por la derecha. I a més era narrar i explicar equips des de la tercera divisió italiana, de Noruega, de Suècia, i accions de jugades. Dispara fuera. ¿Por qué poco, no, Michael? Sí, sí. Jo vaig demanar...
Us interpel·làveu?
Sí, però no ens escoltàvem.
L'he apegado des de Cuenca.
I jo vaig demanar, sisplau, digueu-me el to que té Michael Robinson. No me'l van passar mai. Oh. Jo anava a 9:30 i Michael, que el feia molt bé, tot sigui dit, anava a 4.
Hola, Sergi, buenas tardes. Qué gran partido nos espera.
Sí, Michael, claro que sí.
Un desajustament.
Però vaig cobrar, vaig cobrar. Perfectament, sí, del PC Futbol. Sí. És que ho va petar... però d'una manera,
sí.
Quan no hi havia res viral.
Molta estona de gravació, això, eh?
Tres tardes a un estudi que estava a prop de la presó Model de Barcelona.
Mira.
Vaig passar tres tardes dient noms de futbolistes de la tercera divisió italiana. Hi ha un equip que es diu San Benedettese. No només equips, sinó futbolistes i accions de joc.
Déu-n'hi-do.
M'ho vaig passar bé.
La passa, la para, la juega...
Sí, ahí estamos. Hace calor, ¿no, Michael? Michael, hace calor, no? No sempre, perquè hem de dir que ara els jocs funcionen prou bé, però estem parlant d'un joc de fa 24 anys, que de vegades l'automatització del joc no donava pas a que l'altre em contestés.
Déu-n'hi-do. La veu del Waze i la veu del PC Futbol al búnquer avui. Se'ns acaba el temps, només ens queda un minut per poder fer 4 preguntes més al Sergi Mas.
Davant. Vinga, Sergi, hi ha gent que creu que viure a Andorra és avorrit. No volem que ens donguis la teva opinió al respecte, però quants youtubers et creues pel carrer?
Ah!
Un i mig a la setmana, per què? Perquè viuen a les muntanyes i no baixen.
Ah, sí?
Sí?
Que no, que sí?
Home, no, demanen el servei aquí, o sigui, a Catalunya, a Espanya, hi ha el... Com es diu? El...
Globo.
Globo. Allà hi ha el... No rigueu, eh? City Sherpa.
City Sherpa.
Què dius? De veritat?
És el Globo d'Andorra.
El Sherpa, que és un home que acostuma a tenir, com jo, Xepa, pues allà es diu City Sherpa. I funciona molt bé.
I els youtubers viuen cap a la muntanya.
Viuen en cases grans a dalt les muntanyes.
Sí, grans, els veus a dalt. Bueno, no els veus, veus les cases, ja està. Però no els veus, no els veig.
Perquè tu els reconeixeries?
No, és que no ni m'interessa ni tinc ganes.
Oh, d'acord, bueno.
En fi, Sergi Mas, gràcies per acompanyar-nos aquests 2 dies al búnquer.
Un plaer.
Anirem seguint on puguem. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a la 1 del migdia al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.